La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Amb notícies de territori a Terrassa s'han reunit més de 300 infermeres d'arreu de Catalunya. Ho han fet en el marc d'unes jornades sobre vacunació que ha organitzat l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària. Més informació des de Canal Terrassa, ens informen Marc Casulleres. Bona tarda.
Bona tarda. Darrerament, les campanyes de vacunació han hagut de fer front a d'altres que posen en dubte la seva eficàcia. Per al col·lectiu d'infermeres són missatges que atempten contra la salut pública. Precisament, les bosses de població que no estan prou vacunades han propiciat brots de malalties reemergents. Són malalties que es donaven per controlades però que han tornat a aparèixer. És el cas del xarampió. En el que portem d'any hi ha hagut 57 casos a Catalunya, un d'ells a Terrassa. Escoltem a la Pepi Estany de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària.
El tema és que hauríem d'estar tots vacunats a xarampió, o haver-lo passat o estar vacunats. Què ens passa quan tenim població que no n'està? Arriba una persona de fora no vacunada, habitualment és així, o nosaltres no vacunats ens en anem a Itàlia, en aquest moment venim amb sarampió i contagiem tot el vol nostre que no està vacunat.
L'associació ha editat un vídeo de divulgació a les escoles per conscienciar els més joves de la importància de la vacunació.
Gràcies, Marc. I el Maresme, Ensenyament fa marxa enrere i obrirà finalment una quarta línia de P3 a Palafolls. Jordi Arbat, Ràdio Palafolls, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres el Departament d'Ensenyament ha confirmat a les dues escoles de Palafolls l'obertura d'una quarta línia de P3 de cara al curs vinent. Era una reivindicació de les famílies de les escoles del municipi que es queixaven de la decisió d'Ensenyament d'obrir només tres línies a Palafolls amb 27, 27 i 26 alumnes, respectivament. Un fet que consideren que provocava massificació a les aules, perjudicant la qualitat educativa que reben els infants, però també alertaven que la decisió impedia a 11 famílies escolaritzar el seu fill a l'escola que havien escollit en primera opció. La notícia ha estat rebuda amb molta satisfacció per les famílies i també per l'AMPA de l'escola Masprats. Núria Zambrano, presidenta de l'associació, afirma que tot plegat és fruit de l'esforç i la lluita de les famílies i les escoles.
Contents de tot l'esforç de totes les famílies, de l'escola, de l'AMPA de les dues escoles. Bé, contents de que tot aquest esforç doncs, hagi tingut un resultat positiu, que realment era el que preteníem i el que esperàvem.
L'obertura de la quarta línia evitarà la massificació a les aules de parvulari de Palafolls i el trasllat d'infants a un altre centre diferent del que havien triat en primera opció.
I acabem amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, que ha pres una decisió sobre la planta de triatge abans d'acabar el mandat. Esperarà que el jutge del contenciós administratiu interposat contra la seva ubicació dictamini que el que esperen que sigui una resolució favorable a favor d'aquells terrenys. Judit Lechón, Olot Televisió, bona tarda.
Bona tarda. Després de la pretensió de Tabil per, com a mínim, doblar les seves instal·lacions al polígon Poliger de Sant Jaume de Llierca, el Consell Comarcal de la Garrotxa no es veu capacitat per limitar l'expansió del desenvolupament industrial amb una companyia cada cop més internacional, amb la generació de llocs de treball que això suposa. Els terrenys industrials de Can Coma de Baix, doncs, tornen a prendre força per ubicar la futura planta de triatge comarcal. Joan Espona és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
No podem permetre que el creixement d'aquesta empresa es vegi hipotecat de cara al futur i tenim un pla especial aprovat que només té estar en un contenciós administratiu que a partir d'aquí doncs que sigui el que dictamini. No?
El Consell Comarcal de la Garrotxa compta amb el fons per adquirir els terrenys de Can Coma de Baix i amb la subvenció de 14 milions de la Generalitat per construir la planta, que jutgen imprescindible per al tancament dels residus.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vull animar-vos a formar part de la família del Far, per cert. Podeu dir-hi la vostra, podeu interactuar amb nosaltres, podeu compartir les publicacions, les notícies, les entrevistes que fem, i ho podeu fer d'una manera molt senzilla. Entreu al nostre lloc web, el Far FM, el farfm.cat, ja trobareu les hores del programa penjades i, a més, trobareu també els destacats de cada programa. Si voleu fer-ho a través del telèfon directament, sense entrar a cap lloc, a través de la xarxa social Twitter, ens diem Alfar FM, i a través de la xarxa social Facebook, ens diem Alfar. Ens seguiu, ens compartiu, us feu amics, feu el que vulgueu i interactueu amb nosaltres. També ens podeu enviar missatges, amb idees, amb propostes, amb tot el que creieu que pot ser interessant que nosaltres tractem. Ben trobats, tercera hora de programa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I ahir ens explicaven que està sent una molt bona setmana de pesca i de venda de producte des de la cofradia d'Arenys de Mar. Volem saber, coneixent més experiències, més vivències, i per això ens anem cap a la costa del Garraf. Ivan.
Doncs coneixem el preu del peix avui dijous i per això baixem a la cofradia de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Saludem el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Josep, com ha anat la setmana?
Bé. Dilluns, dimarts, dimecres, molt bé. Però ahir a la nit va entrar ja una mica de vent i mal temps i aquest matí només hi ha hagut una barca que ens ha portat sardina i seitó. Uh-huh. El temps està una miqueta enrarit, però per la resta d'oficis, o sigui, sobretot els d'arrossegament, han sortit a treballar. Evidentment, els oficis artesanals no han pogut sortir.
També t'he de dir que venim d'unes setmanes on sembla que tot són bones notícies, almenys pel que fa a les captures. Veniu treballant amb normalitat, per tant, això també són bones notícies.
Sí, evidentment, quan hi ha bon temps es pot agafar més, es pot agafar menys peix, això està clar. Però el fet de que tothom pugui sortir a pescar pues fa que hi hagi de tot.
Quines són les espècies que més s'estan agafant aquests dies?
Aquests dies, bueno, com sempre, una mica la sardina i el seitó. Uh-huh. I després, a partir d'aquí, el lluç, la sípia també ja porta unes setmanes de bones quantitats. Hem augmentat l'escamarlà, per contra, ha baixat bastant la gamba. Uh-huh. Que una cosa compensa l'altra, evidentment, i és que on s'agafa la gamba, ara aquests dies hi ha unes posicions, ja ho vam comentar, que no s'hi pot anar perquè estaríem dintre del que és la demarcació de Tarragona. Mm-hmm. I com que ja hi ha l'aturada biològica, llavors aquestes barques, en lloc de dedicar-se a la gamba, pues n'hi ha algunes que van a l'escamarlà.
Sí que és cert, però, que aquesta davallada de la gamba, que hagi baixat, us ho esperàveu, en aquest sentit, ja ho teníeu més o menys en compte, em comentes.
Sí, sí, sí. O sigui, el fet d'alguns caladeros no poguer-hi arribar, vull dir, ja es preveia que això passaria. Si tot va bé, a final primer de juliol ja poder tornar a aquests llocs i, per tant, pues, suposo que tornarem a una normalitat.
Escolta, i una setmana amb poca gamba, podríem dir, es pot considerar una setmana dolenta o no?
Sí. La veritat és que sí, és una de les espècies doncs, que té un valor econòmic molt important. Uh-huh. I clar, però de totes maneres, el fet de que s'agafi més escamarlà, encara que sigui una mica més barat, però també compensa una mica i la baixada no és extremadament important.
Uh-huh. Com ha anat el preu del peix? Com s'està venent?
Bé, no està malament, gens malament, perquè el fet de que Tarragona no pesqui, pues, bueno, hi ha compradors de Tarragona s'acosten per aquí, hi ha menys oferta, per tant, peixos com el lluç, així, que temps enrere anaven més aviat, estàvem amb 5-6 euros com a molt, ara sempre estem rufant els 10-11 euros. La sípia també s'aguanta força bé. Després, ara, aquests dies també hi ha hagut forces millor, no és que n'hi hagi hagut forces, però una mica més de peix espasa, que també s'aguanta força bé el preu. El moll, ja fa dies que ha baixat, però bueno, la mica que n'hi ha també s'aguanta força bé el preu, etc. Vull dir, estaríem parlant amb uns preus de la banda mitja, no tirant a l'alta ni molt menys, però mitja, però per la part alta.
Ara aquests dies, en aquesta època de l'any, quin seria la millor espècie per comprar? Si podem baixar la confraria i comprar alguna espècie, quina seria la que ens hauríem d'emportar?
Ara és l'època bona, boníssima, per tot el que és peix blau. Mm-hmm. O sigui, evidentment, la sardina i el seitó i tots els túnits. Ara, per exemple, ha començat ja la campanya de lo que, bueno, per nosaltres és la bacora, la cornisa cantàbrica, pues, ells parlen del bonito del norte, que és la tonyina blanca, mm-hmm. I ara hi han hagut ja les primeres, no? I aquests peixos ara estan en una qualitat impressionant perquè estan grassos i és la seva millor època. També l'emperador, el peix espasa, també, tot i que aquest any encara no n'hi ha gaire, però tot el que seria el peix blau ara és l'època bona.
Mm-hmm. Finalment, Josep, com espereu acabar la setmana? Quina previsió teniu?
Bona. Aquesta tarda serà més fluixeta, per això del temps que he dit, però per demà tornem a esperar bon temps i espero que torni a ser un dia força bo.
Doncs que tornin a sortir totes les barques, Josep. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Que vagi molt bé al final de la setmana i fins la propera. A reveure.
Bona tarda.
A reveure, bona tarda. Doncs així tenim el preu del peix. Esperem que es refacin i que aquesta situació de mar, doncs, d'alguna manera canvi.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
I el que toca ara és homenatjar un geni, a un dels grans, Salvador Dalí, que serà motiu d'homenatge amb la coincidència del seu naixement, Cristina.
Sí, perquè amb motiu del 115è aniversari del naixement de Salvador Dalí, la Fundació està publicant a les seves xarxes socials una guia secreta per descobrir les curiositats dels museus del Triangle de Linyà. La iniciativa va començar a principis de maig i s'estendrà fins a l'octubre. En parlem amb la directora dels museus Dalí, la Montse Agué.
Montse Agué, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a més es presenta com un petit joc, com un petit repte aquesta descoberta també.
Sí. És una proposta que hem fet des del centre d'estudi juntament amb xarxa social, la responsable, i com que Cadalí l'any 76 va parlar i va començar una guia secreta del Teatre Museu Dalí, vam decidir fer una guia secreta del Triangle de Linyà, que la basem en 24 accions, i parlem de diferents aspectes, tant del Museu de Figueres, com del Castell de Púbol, com de la Casa de Portlligat. Una part és una publicació des de xarxes socials, i l'altra són un seguit de 12 càpsules audiovisuals que treballem amb DocDoc i amb el director David Pujol, i hem fet conjuntament els tres equips aquesta proposta.
Perquè ens en fem tots una idea, si ens permets. Hem agafat la primera curiositat o si tu vols, el primer enigma, no? I és aquest que ara sentireu.
Habíamos acabado de comer y estábamos esperando un taxi. Llovía a cántaros y no había taxis libres. Cuando finalmente dejó de llover, conseguimos encontrar un taxi libre y Dalí dijo: es casi seguro que lloverá dentro del taxi ahora que ha dejado de hacerlo fuera. Y de allí surgió la idea de los taxis lluviosos. Exposición Internacional del Surrealismo que se celebró en París. El maniquí de cera que había en su interior tenía los brazos cubiertos de caracoles. Todo empezó allí.
I d'aquí surt aquesta imatge que segurament molts tenen al cap, d'aquell Cadillac al mig del pati i que era un Cadillac molt especial, del qual només hi havia, em sembla que 6 o 7 exemplars al món, i que va ser la proposta del taxi plujós.
Exacte. Vam escollir com a primera acció la d'aquest Cadillac, perquè és un dels elements més icònics del museu, però d'altra banda en sabem poques coses. Llavors hem volgut complementar informació que donava el propi Dalí amb informació que ha buscat l'equip del centre sobre l'exposició internacional del surrealisme, on es va presentar, el concepte que tenia Dalí, el concepte de cotxe, i anem una mica més allà, aprofitem també per explicar una mica la iconografia daliniana i donar a conèixer a tothom la complexitat, no? Anar una mica més enllà del que veiem amb la primera mirada.
Tots aquests enigmes de Dalí suposo que són enigmes que heu treballat des dels museus. Enigmes, d'altra banda, coneguts o cerques que heu anat fent i que ens descobriran un Dalí que fins ara doncs era això, enigmàtic, no? Quedava una mica en segon terme.
Sí, jo crec que hi ha una mica de tot, no? Els enigmes els hem escollit, de fet, tot l'equip de la Fundació, perquè des de cada departament han fet alguna proposta i hem escollit les que han despertat més interès, no? Llavors, el que vosaltres me dèieu, el taxi plujós, és un element absolutament icònic que tothom coneix, i el segon secret, que és, per exemple, el Cris de les escombraries, és un element que gairebé ningú veu, perquè es necessita veure'l des dalt. Hi ha una plataforma on es puja per lligat i es pot veure tot aquest muntatge d'aquest Crist, que és espectacular, però en canvi passa absolutament desapercebut. I jo crec que hem sabut fer una combinació d'elements propers i elements que el públic, si no fos per aquesta guia secreta, potser li passarien desapercebuts.
De fet, cada setmana desvetllareu un d'aquests enigmes. Però, per exemple, qui vagi a finals d'aquest mes de juny o principi del mes de juliol, els podrà veure tots o ens haurem d'esperar per anar-los d'alguna manera retrobant?
No, ens hem d'esperar, eh? Llavors, no, perquè és una acció llarga que hem calculat que dura fins cap a l'octubre. Vull dir que no ens haurem d'esperar. Però amb aquests primers secrets ja podrem veure-ho, i també la gent que vulgui visitar el museu de nit o alguna cosa que es pot visitar també Púbol de nit, doncs és també anar-los descobrint, anar-s'hi fixant. Jo crec que és aquesta idea de Dalí, no?, que inventar és una manera de mirar, no?, ensenyar, explicar al visitant que hi ha diferents maneres d'entendre el museu, de visitar-lo, hi ha diferents maneres d'aproximar-s'hi. I amb la idea de joc, com dèieu vosaltres, eh?, perquè des de xarxes socials provoquen aquesta idea de joc, d'interacció, que és molt interessant i és divertida.
Això mateix, a través de les xarxes socials, quina reacció heu vist, doncs, a través dels usuaris, a aquest interès? Realment són coses que ja coneixien? Realment els usuaris se sorprenen amb les coses que aneu publicant i les pistes?
Sí, 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 hi ha interacció, hi ha sobretot molt bona rebuda, els agrada molt, i després hi ha preguntes, naturalment, preguntes, i hi ha una interacció efectiva. Hem augmentat el nombre d'usuaris, vull dir que és una campanya per ara, està tenint molt d'èxit, i espero que en tingui més.
Una de les grandeses de Dalí és que cadascú fa la interpretació que vol, és a dir, Dalí és un artista que ell va voler expressar el que va expressar, el que tots o el que alguns hem volgut entendre que va expressar, però certament aprofundir en la seva obra és d'alguna manera fer una interpretació molt personal del que ell expressava.
Exacte. De fet, a Dalí li agradava, que ara molts artistes contemporanis també ho estan reivindicant, que és l'espectador qui acaba l'obra amb la seva interpretació, i que hi ha diverses interpretacions i que totes poden ser vàlides, no? Depèn del teu coneixement, de com en aquell moment interpretis l'obra, si la contextualitzes o no. Jo crec que l'interessant amb Dalí també és aquest aspecte, que és tot obert, no? Que no hi ha un únic significat, sinó que els significats es poden anar enriquint, i que això dona aquesta idea de joc. A Dalí li agradava molt la idea de joc, d'interactuar, la idea d'il·lusions òptiques, i tot va una mica encaminat a això, interpretacions diverses, obertes, i ho trobo molt interessant, un repte, no?, també per nosaltres com a espectador, un repte en sentit lúdic també, no sí, només sí. Científic.
Mira, parlant amb gent que el va conèixer i que a més el va conèixer a nivell personal, la paraula és tan incorrecta com expressiva, no?, però deien textualment, Dalí era un cachondo. Diu, i a partir d'aquí, el tio amb un sentit de l'humor molt especial i tal, diu, molt poc el que tenim conceptualitzat per televisió. Diu, i això ajuda molt a entendre per què feia algunes coses.
Clar, Dalí era molt irònic. Nosaltres que som de l'Empordà ho podem entendre molt bé. Era un clar exemple de la ironia, aquest humor intel·ligent, i sí, i li agradava veure el museu com un joc, no? Bueno, com un plantejament naturalment artístic, però també amb un alt component lúdic. Li agradava això, desconcertar el visitant. I jo crec que és una de les bases de l'èxit dels centres dalinians, i també la idea que està inclosa aquí de secret, d'enigma. Enigma és una paraula que Dalí utilitza molt, i perquè li agrada això, aquest component secret, no?
Convidem a la gent a que descobreixi aquest Salvador Dalí a motiu d'aquest 115è aniversari del seu naixement a través de tots aquests enigmes. Per tant, tindrem oportunitats d'anar-hi anant en diferents ocasions al llarg dels propers mesos fins al mes d'octubre en aquests tres museus, en aquests tres espais dedicats a Salvador Dalí. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, Montse, que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, gràcies, bona tarda, i espero que seguiu gaudint d'aquests secrets. Gràcies.
I no ens movem de l'Empordà per anar a parlar de circ, no? Bueno, un altre espectacle que es farà també a l'Empordà, Cristina.
De circ, no?
De
màgia.
Bueno, és que jo màgia circ ho ajunto, sí, és una petita...
Sí?
Sí, 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 per mi el circ no. Sempre ha estat màgic.
Sí, amb això tens raó, amb això tens tota la raó. Pues bé, com bé deies, des d'ahir i fins diumenge, Torroella de Montgrí es converteix en la capital de la màgia amb el FIMAC, que és el Festival Internacional de Màgia, que hem de dir que enguany arriba a la 8a edició. En parlem amb l'assessor artístic i un dels fundadors del FIMAC, en David Agell, també més conegut com David el Mag.
David, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Una trentena d'espectacles, 80 sessions, per tant, un ampli ventall de possibilitats.
I tant, no? Trentena no, molt. 100, 100 espectacles. Hi ha molts mags que repeteixen funcions perquè vindrà molta gent. I hi ha més de 100 funcions, una trentena de mags i 5 dies de molta màgia aquí a l'Empordà, a Torroella de Montgrí.
5 dies que ja han començat, eh? Vau iniciar justament ahir. Com va anar aquest tret de sortida?
Molt bé, ahir van venir els nois de l'institut i van fer una màgia amb ciència, amb matemàtiques, perquè tenia molt a veure la matemàtica amb la màgia, i va anar un èxit. I aquest matí, divendres, hem fet la gran gala solidària amb més de 300 persones a centres especials de tot Empordà, Girona, a l'Estany, i ha sigut un èxit, la festa. Estem de ressaca ara ja, i hem gaudit d'una bona sessió de màgia, de discoteca, un dinar de germanor, està molt divertit.
I a partir de demà i fins diumenge diríem que comença més, no?, de totes les activitats que, com bé deies, doncs, n'hi ha moltíssimes de programades i que heu dividit en diferents blocs, oi?
Sí, estem dividides en diferents blocs, la màgia 3 estrelles, la màgia singular, la gran màgia, i cada disciplina o cada cosa va estar com separada, no?, perquè així el que ve a Torroella pot distingir bé el que vol anar a veure, el que vol fer. I això, i demà comencem amb la fira de programadors, que és una fira pels programadors que volen programar màgia. Molts cops no saben anar a comprar màgia. No, si sortim del McLaren o altres mags, que hi ha molts altres mags bons que no són tan coneguts, i donen l'oportunitat que es donin a conèixer amb aquests programadors perquè es comprarien els seus teatres, les seves agències. I és una cosa pionera, de segona edició, una cosa nova. I bueno, esperem que de mica en mica hi hagi continuïtat. I després ja a la tarda un espectacle infantil, i al vespre tenim ja l'espectacle inaugural amb el Noel, i és un espectacle innovador, molt futurista, és campió d'Espanya, creador, assessor de Discovery Max amb el Mago Pop, i després al vespre tenim un dels millors mags de màgia monologuista, que és el Jurado, que és el divendres.
Sí. Per tant, tenim diferents tipus de màgia, com deies, un munt d'espectacles per una disciplina artística, la màgia, que sembla que els darrers anys està agafant empenta, no? Havia tingut un temps de davallada, però tinc la sensació de que la màgia comença a ser novament valorada.
Sí, la màgia està de moda, i només a veure que, un exemple, l'espectacle del Mago Pop és l'espectacle de màgia més aquí d'Europa, i l'estat és el segon, el primer és el Rei León i el segon és ell. Vol dir que la màgia està com de moda, no? I només a veure també a Barcelona, que hi ha 3 o 4 teatres que fan màgia, programen màgia, que abans només hi havia un i això...
Hi ha problemes, un hi ha problemes.
Hi ha problemes, ja hi ha forces i això està de moda, molta gent vol les seves festes màgia, molts alents d'empresa volen els seus productes i que màgia, perquè és una manera molt més màgica de vendre el seu producte i més màgica... i és el que has dit, està de moda.
La màgia sobretot de petit format, eh? És a dir, la màgia de prop, per entendre'ns, eh? Aquesta màgia
de tot, aquí fem màgia de tot, tenim des de la màgia de prop, que tenim els millors mags del món, com Miguel Gea, Isa Jurado, la Giselle, una maga campiona d'Espanya, maga, recent campiona d'Espanya, maga, que maga hi ha molt poques, com a gran format, que vindrà en Junque, que és el mag de l'Hormiguero, que es farà grans aparells i grans coses. I vol dir, tenim màgia infantil, que fa Freddy Sarcilla, màgia per nens, més petits, tenim màgia de carrer, que ho fa un cubano que sempre està treballant a Madrid a la Puerta del Sol, i el Retiro, i ho fa molt bé. Tot tipus de disciplines, mentalisme, els tallers no podem faltar, els tallers no els faig jo.
Home, llavors, t'has deixat el més important, tot és pel final. Per tant, tallers de màgia també. Escolta'm, convidem a tothom que s'apropi a Torroella de Montgrí, ja mateix, perquè fins al diumenge, des d'ahir fins diumenge, tenen l'oportunitat de prendre i de gaudir de la màgia en aquest FIMAC, Festival Internacional de Màgia, que es fa a Torroella de Montgrí. Gràcies, que vagi molt bé, David.
Moltes gràcies i espero que Torroella.
I tant que sí, apareixerem. Pluf, de copte.
Així de sobte.
Vinga, que vagi bé, fins després. A reveure. Gairebé 2:15.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les paraules volen. Només amb tu. Només amb tu. M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat. M'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i hem passat 1000 hores a aquell bar. Només amb tu els dies són cinc. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu. Només amb tu. Només amb tu. Mai he sabut el que pensava. L'he estimat desmesuradament. No fan falta les paraules. Hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu. paraules volen. Són més fàcils.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Imprescindible aquest cap de setmana apropar-se als establiments esportius del nostre país. Se celebra el Marina Day, una oportunitat d'apropar-vos als ports, de conèixer-los i de gaudir-los. Amb moltíssimes activitats que s'han organitzat i amb unes ganes que té el sector d'ensenyar a casa seva, eh? Una mica el que passa quan s'organitzen aquestes jornades. Si us sembla, comencem coneixent allò que es farà, per exemple, al port de Vilanova. Ivan. I el port,
concretament,
Sitges, el port de Sitges.
Exacte,
de
ser, més concretament el port de Sitges. Ens anem al Garraf, però al port de l'Aiguadols, perquè aquest serà un dels ports de Catalunya doncs, que celebra la festa dels ports esportius, el Marina Day. De fet, tenen moltíssimes activitats preparades per dissabte i per això tenim amb nosaltres doncs, el gerent del port de l'Aiguadols de Sitges, en Xavier Cuyàs, i també la Sònia Felip, que és directora de la Fundació Cultural del Port. Molt bona tarda, nois.
Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, ¿ho teniu tot a punt ja o què per aquest cap de setmana?
Estamos trabajando en ello. Sí, ho tenim quasi tot a punt, però bueno, falta alguna coseta.
Quines activitats trobarem pel Marina Day al port de l'Aiguadols?
Sí, sí.
Doncs nosaltres al port tenim diverses activitats. Unes són les que organitzem nosaltres com port propi i unes altres les de tots els ens que formen el port de Sitges, perquè tenim 14 restaurants i un munt d'activitats nàutiques i alguns d'ells participen i fan les seves activitats. Però nosaltres com port, el que hem organitzat ha sigut tota una història al voltant de la lluita contra el plàstic. Llavors ens hem inventat el Pirata Fantàstic que lluitava contra el plàstic.
De fet, també el Marina Day enguany vol conscienciar tota la gent amb una jornada mediambiental per conscienciar sobre el plàstic d'un sol ús. Abans de parlar d'això, m'agradaria també, Josep Maria, no sé si ho saps, però en Xavier Cuyàs és un dels fundadors del Marina Day i ella doncs, em comentava que ens volia explicar una miqueta d'on ve aquesta idea.
Vinga, doncs va.
Bé, a veure, un dels fundadors. Bé, això, o sigui, el Marina Day és un esdeveniment que es crea als Estats Units cap a l'any 1999-2000, que allà que tenen molt de tema nàutic, tant coster com intern, de llacs i d'embalsos, etc. Doncs arriben a un punt en el qual decideixen que hi ha que obrir-ho a tothom, la pràctica de l'esport, que estigui relacionat amb l'aigua, i creen el Marina Day, que per això es diu així, és un nom molt americà, i decideixen, com és un sistema que ells tenen, que sigui el segon dissabte de juny de cada any, que serà el Dia Internacional de les Marines als Estats Units. Nosaltres fa 4 o 5 anys vam decidir des de l'Associació Catalana de Ports importar aquesta idea a Catalunya i vam fer el primer Marina Day. Llavors, actualment, ja us podem confirmar, i si no és així, la sort, però crec que és així, que actualment Espanya ja ha adoptat també el segon dissabte de juny com a Marina Day, i tenim notícies de que a nivell europeu també és una cosa que vol tirar. Però l'origen és nord-americà.
Bueno, una mica el nom ja ho marca, el Marina Day, no? I origen dels Estats Units. Escolta'm, abans de seguir parlant, deixa'm incorporar convidats en aquesta taula rodona i, en aquest cas, convidat que ens arriba des de l'Empordà, Cristina.
Sí, seguim parlant d'aquesta celebració del Marina Day i ho fem amb en Raimon Roca, que és vicepresident de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics i també director gerent del Club Nàutic L'Escala, club que també ha organitzat doncs, diverses activitats per aquest dissabte 8 de juny. Bona tarda, Raimon.
Bona tarda, Cristina.
Cinquena edició ja d'aquest Marina Day, ara ens estaven explicant els inicis, però realment una festa que sembla que ha arribat per quedar-se.
Correcte. Saludar des d'aquí també en el Xavier, que compartim feina, per dir-ho així. I efectivament és una mica el que ell ja ha introduït, el Marina Day, és aquesta iniciativa que s'importa d'aquest model americà, no? I que ens va semblar molt adient en el seu moment, perquè d'alguna manera era això, no? Era un intent de fer una festa dels ports, que aquí dintre s'inclouen clubs nàutics, marines, consorcis, totes les formes jurídiques que hi ha de gestionar un port, i fer una festa per als propis usuaris d'aquests ports, i a la vegada doncs, que sigui un impuls de donar-los a conèixer, d'obrir les portes a unes instal·lacions que són peculiars, que ja ho coneixeu, i que a vegades dius, bueno, doncs, com hi accedeixo, no? Doncs el Marina Day ve a ser una solució per obrir les portes dels ports. I efectivament doncs, cadascun d'aquests, em sembla que són 25 o 26 ports que hi participen, organitza les seves activitats, i llavors bé, es dirigeix al seu públic, doncs, cadascú de la seva manera, però a la vegada doncs, amb tot el ressò que se'n fa pel fet de fer-ho tots conjuntament el mateix dia.
I com bé comentava l'Ivan, enguany centrat en la reducció de l'ús de plàstic, un tema cada dia més a l'ordre del dia que afecta moltíssim els nostres mars. Mira, fa dos dies era precisament el Dia Mundial del Medi Ambient i un tema que recurrentment toquem aquí al FAR perquè tristament és la realitat.
Correcte. De fet, jo crec que la major part dels ports, sobretot els que estem associats a l'Associació Catalana de Ports, fa molts anys que es treballen amb qüestions ambientals. Prova d'això és que bona part d'ells estan doncs, tots certificats amb normes de medi ambient en quant al seu sistema de funcionament, i inclús molts doncs, amb declaracions ambientals cada any del seu impacte. I per tant es treballa des de fa ja molts anys en aquest àmbit, no?, de gestió d'aquestes infraestructures, no?, que evidentment pel lloc on estan, perquè són infraestructures dures en el sentit que hi ha pedra, hi ha formigó, doncs a vegades també cal fer aquesta feina, no?, de reduir l'impacte, no?, és a dir, per compensar. I en aquest sentit, sí, es va donar de les circumstàncies, no?, i l'interès que aquest tema ha despertat també aquest any, no?, voler aprofitar l'altaveu que és el Marina Day per també impulsar tota la feina que fan els ports, ja no només demà, sinó tot l'any, en mitigar, no?, la presència de plàstic en el mar, no? I aquí estem.
Ara que us tinc a tots tres, i aprofito que estem connectats i que, per tant, podem conversar tots junts, tots plegats. Ara anirem al tema medi ambient, però quan dèieu que la voluntat és fer que aquestes infraestructures, que aquests clubs, que aquests ports s'obrin a la gent, em venia al cap, a la gent familiar que el vol concebre com un lloc d'oci, de diversió, de passeig, de tal, o a l'aficionat a la nàutica o aficionat potencial a la nàutica que encara no sap què ho és i que, bé, en un futur qui sap si pot ser usuari freqüent d'aquest port. A qui va dedicat una mica, o dirigit aquest Marina Day? Va, vinga, a l'impulsor, Xavier, va, fot-li.
Bé, no, va dirigit a tothom. Si és que hem de tenir una mica la consciència de la marina americana, que és una marina oberta. I aquí els ports donen una sensació com si siguessin tancats i privats i són totalment oberts a tothom. O sigui, són gratuïts, i pot accedir, si pot anar amb la família, pots anar amb bicicleta, pots patinar per dins del port, pots veure vaixells, pots anar a dinar, pots anar a fer el que realment vulguis. I si, a més, tens la capacitat, les ganes o la sort de poder gaudir d'activitats nàutiques perquè tens doncs, una barqueta o un veler o un caiac o qualsevol... Perfecte, allà hi som per donar servei a tothom. No és un recinte de rics, com a vegades hi ha la sensació que és això, res més lluny de la realitat. I en el cas dels clubs nàutics, encara més. O sigui, la potència dels clubs nàutics encara és més grossa, perquè sota un ànim que no és de lucre, l'ànim és d'exportar a la gent, a obrir portes a gent que viu o que ha viscut molt de temps d'esquenes al mar i que només té que fer és baixar al port i veurà que és un món que és perfectament assumible, no és gens car i és adaptable a tot.
Què en penses, Ramon? Raimon?
Ja, sí, no, complementant-lo del Xavier, jo sempre dic que la nàutica és una mica com passa doncs, en molts altres sectors, no? del mercat, no? És a dir, n'hi ha per tots els gustos, és a dir, de la mateixa manera que et pots comprar una bicicleta de 100 euros, te'n pots comprar una de, no sé, de 10.000 per posar una xifra, no desconec quin és l'import exacte. Amb les embarcacions i amb la nàutica passa el mateix. I nosaltres el que reivindiquem és que, home, comencem pel principi, però comencem, allò, entrem-hi, posem-s'hi, perquè realment, com diu el Xavier, els clubs perquè ho tenen organitzat, perquè tenen una part de serveis esportius que està en funcionament i que, per tant, per allà entra molta gent, però en general en els ports es troben empreses que fan iniciació. Llavors, en la iniciació hi ha moltes fórmules que són econòmiques i que estan lluny d'aquests grans valors, aquestes grans xifres del que suposa un megayate o una embarcació gran. Llavors, això s'ha d'explicar bé i hem d'anar entrant. En quant a les activitats, efectivament, són per tots els públics. Nosaltres, precisament demà, doncs, el que fem és una jornada de portes obertes a l'escola que comença a les 10 del matí fins a les 2:15, i es poden provar totes les disciplines. Doncs fins a 12 anys és gratuït i després té un preu simbòlic que són 5 euros per persona i que si realment contracten activitat a l'estiu, doncs això se'ls hi descompta. Bàsicament és per, també ens serveix sobretot a la Costa Brava per escalfar motors per la temporada, dir vinga va, veniu al port, sortiu i a partir d'aquí, si voleu fer cursos, campus o activitats a l'estiu, doncs ja contractem-ho ara i som-hi, no? Després també tenim activitat de jet ski i, per exemple, l'empresa que ho gestiona dins del club pues fa un 2x1, és a dir, dues persones poden anar al preu d'una amb la moto d'aigua durant una sortida, no?
Sí.
També tenim una sortida amb una empresa ubicada també en el club, que és Creuers Mare Nostrum, per descobrir el parc natural, és a dir, l'escala està a prop del parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i llavors aquesta empresa organitza una ruta guiada per aquest parc coincidint amb el Marina Day. També es fa una sortida especial amb submarinisme i a un preu de 65 euros per persona i, per exemple, doncs el pàrquing és obert i gratuït i també tenim per tota aquesta gent, si són famílies, doncs un servei de guarderia gratuït. Per tant, bueno, ja ho veieu, és a dir, hi ha una mica de tot, el restaurant també fa un menú especial del Marina Day i per tant aquí una mica es diu, va, fem la festa del port, fem la festa del club i que vinguin tant els propis usuaris, que ja en gaudeixen tot l'any, com gent que simplement té ganes d'acostar-se al mar.
Sònia, què feu aquí a Aiguadols?
Doncs nosaltres, el port d'Aiguadols, clar, no és un club, és un port deportiu. I llavors tant. Hi ha la petita diferència del que estava comentant el company. I, bueno, com deia al principi, tenim les diferents empreses que treballen al port, que algunes d'elles participen, com per exemple hi ha sortides en caiac, sortides en velers. També tenim jet ski, o sigui que també hi haurà sortides durant tot el dia amb motos d'aigua. També tenim sortides amb vaixell d'aquests que són sense patró i amb patró, dels petitets. I després també tenim sortides de rem al mar, un equip de rem al mar. I els restaurants del port, clar, nosaltres comptem amb 14 restaurants, tenim una oferta gastronòmica molt àmplia i alguns d'ells també fan menú especial Marina Day, uns altres fan copes de benvinguda. Això sí que una mica el gust dels amos de cada local. I nosaltres, com port, hem fet la història que comentava al principi, que va tot vinculat amb el pirata fantàstic que lluitava contra el plàstic, basant també en aquesta idea de la lluita contra el plàstic d'un sol ús.
Sí.
Per donar-li una mica de creativitat, doncs tindrem tot un espai dedicat als nens entre 2 i 9 o 10 anys, perquè potser més grans ja a lo millor no els interessa tant, però hi ha diferents activitats, hi haurà un taller de reciclatge amb materials de plàstic, hi haurà una zona de biblioteca oberta on explicarem contes amb el Pirata Fantàstic, estarà present el Pirata Fantàstic i els intentarà explicar als nens doncs, que tots els plàstics que en el nostre dia a dia fem servir, sobretot ells, i amb les canyetes, per exemple, no? A l'hora de l'esmorzar o del berenar, amb tots els embolcalls que tenen tots els productes que es fan servir, doncs els grans podem tenir molta consciència, però no hi ha res millor que no educar en consciència els més petits. I fer-ho a través d'aquesta història del pirata, que bueno, els explicarà el conte de que, bueno, ja, que ell estava buscant tresors i buscava molts tresors, i un dia una balena plorava i plorava perquè tenia molt mal a la panxa. Llavors li va demanar ajuda i ell es va ficar dins de la balena i va estar traient plàstics i plàstics que la pobra balena s'havia tragat del mar. Llavors ell explicarà als nens que això, la consciència de que quant temps creieu que tarda, no sé, una bossa de plàstic, o... i els explicarà una mica el temps que tarda tot en descomposar-se, i llavors els hi demanarà suport a tots els nens de que també es converteixin en pirates i que lluitin contra tot aquest plàstic. I llavors tenim un punt de recollida de plàstic al port per visualitzar una mica també i prendre entre tots consciència de que generem una quantitat increïble de plàstic. I tot això vinculat també amb activitats infantils, amb una monitora, amb balls, bueno, tot una mica de 4 hores d'activitat lúdica que completarem amb l'entrega de premis del concurs d'art urbà que vam realitzar a principis d'abril, el 13 i el 14, i farem l'entrega del premi, i com també fem un premi de dibuix infantil, bueno, pues a última hora serà una mica l'entrega al final, la guinda final de premis, sí.
Escolta'm, de fet això dels plàstics és generar consciència d'un problema que els ports també viviu, no? És a dir, la proximitat amb el mar, els espigons, allà es fa molt visible i de vegades és feridor i tot, veure com abandonem les nostres deixalles a qualsevol lloc, no? I com s'arrepleguen o com s'ajunten totes a un mateix punt.
Doncs sí, perquè un dels tallers que farem, que el fem amb suport del Departament del CEM de la Generalitat, és de reciclatge de plàstics, de plàstics recollits a les platges. O sigui, els nens podran fer cares, cotxes o el que la seva creativitat els hi dugui, que en tenen molta, amb tots els plàstics no reciclats de casa, sinó recollits a les platges. Això vol dir que han sigut llançats al mar i que l'aigua ens l'ha tornat cap a la terra. I també ajudarà, intentarem que ajudi a que els nens creïn consciència en tot això i que... És que avui en dia quasi tot ve amb l'embolcall de plàstic i ells, que tenen una creativitat enorme, es poden entretindre i jugar i fer joguines amb qualsevol cosa.
Clar. Escolteu, deixeu-me incorporar en aquesta xerrada un altre convidat, Daniel Rodríguez, amb qui parlem.
Doncs tant des de l'Empordà com des del Garraf hi ha activitats i també n'hi haurà la Costa Daurada i un dels clubs més importants, però el que més és el Club Nàutic Cambrils, que també tindrà diverses activitats, i en parlem justament amb el seu director esportiu, amb Pep Subirats.
Pep, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, com esteu?
Doncs repassar les activitats que fan a l'Escala, repassar les activitats que fan a Aiguadols, i a Cambrils què feu, al Nàutic?
Mira, nosaltres particularment des del Nàutic el que fem és una oferta de batejos de mar de vela lleugera amb raquero, que la gent ja pot reservar en el correu del Club Nàutic les places de 10 a 2 i de 3 a 7, i després tenim sortides amb caiac. Aquest cap en paral·lel en coordinació amb el Club de Submarinisme i amb l'Ajuntament també hi ha una organitzada en ajuntament de dintre del port.
Hi ha un fet que, i ara ho pregunto en Pep, però també ho pregunto en Raimon i ho pregunto en Xavier i a la Sònia, és el tema de navegar i caiac. Ho hem anomenat moltes vegades i molta gent no conceptualitza navegar amb caiac, precisament, però és una bona manera d'entrar-hi, no?
Sí, mira, què ens passa a nosaltres, que ens agrada molt. Al final és entrar en el medi nàutic és aigua salada, és el mar, i el caiac és un dels accés més fàcils, pot ser en família, hi ha multitud de caiacs amb 2-3 places que permeten passar una bona jornada. A més, no cal estar 3 hores, 4 hores, sinó que amb una navegada d'una hora la gent ja fa el seu primer pas, la seva introducció en el món nàutic, i es facilita molt que totes les famílies vinguin a navegar a vela també.
Xavier, tu també ho anomenaves, això.
Sí, perquè és una manera senzilla i sense complicació pues, d'entrar a tocar l'aigua. Jo sóc partidària que les coses s'han de tocar, s'han de tastar, i l'aigua, el primer que hi ha que fer és posar la mà dintre l'aigua. Notar-la que està fresca, que fa bona olor, si la tastes veuràs que és salada, no passa res, i ara que a més meduses no n'hi ha, és perfecte. Vull dir que és una situació fantàstica. N'hi ha d'altres maneres de participar amb aquest fet, però bueno, allò que parlaves abans tu, si em permets només un minut, del tema de les escolleres, jo només ara faig una reflexió molt ràpida i no vaig contra els pescadors, que consti, eh? Si, simplement és que es feu una idea. El pescador arriba al port, entra per l'escollera, sí. Normalment porta una canya que porta fil de pescar, que és de nylon,
sí.
Porta hams, que són de ferro,
sí.
La canya en si, normalment, quan la compra, porta un embolcall, que és de plàstic, llavors compra una caixa de cucs, que és de plàstic, amb una tapa que és de plàstic, porta l'entrepà que es menjaran allà, que va embolicat amb paper d'alumini o amb una bossa de plàstic, obre una bossa de patates que és de plàstic, es menja les patates fregides, agafarà l'ampolla d'aigua que és de plàstic, llavors, si fem una mica un resum, dius, què hi podem trobar després en l'espigó?
Plàstic.
Eh? Vull dir, hem de tenir en compte que si això ho trasladem a la muntanya, jo que ja tinc una certa edat, jo quan era molt petit, jo recordo que el meu pare sempre portava una bossa per recollir totes les deixalles que fèiem quan anàvem de pícnic a la muntanya.
Sí.
Avui dia ja tothom, ningú se li acudeix anar a la muntanya i portar llaunes, botelles, i ja tot això ja tothom ho recull i s'ho emporta. Doncs ens faria falta aplicar això, en el cas nostre, a platges i espigons, que encara hi ha gent que encara ho fa i aniria molt bé no fer-ho, sinó agafar-ho i endur-s'ho.
Pep, coincideixes?
Ah, totalment. Mira, nosaltres ara en col·laboració amb uns nois de Neus que es diuen Not Dispat, que es dediquen a fer recollides selectives, vam fer una recollida selectiva només d'un petit tram del moll de Cambrils.
Sí.
Quedaríeu espantat la quantitat de plàstic majoritàriament que va arribar a sortir d'un tram d'espigó d'entrant als 100 metres, no? I per tant, ara aquest, darrerament tots els clubs ens estan civilitzats i la veritat que estem recollint més plàstic del que mai m'hauria pogut imaginar.
De fet, aquest Marina Day també serveix per això, serveix per remoure consciència, serveix per educar la gent, no? Serveix perquè la gent deixi de tenir respecte al port i comenci a tenir respecte al mar, que és del que es tracta.
Sí, mira, fixa't, nosaltres hem construït un tòtem amb material reciclat amb els nois de l'escola de vela, i només amb les ampolles que els nois dels equips de regates utilitzen cada cap de setmana, sí. Allò és d'una alçada de 2,5 metres. En 4 caps de setmana ja l'hem omplert gairebé a la meitat. Imagina la de plàstic que arribem a utilitzar.
Déu-n'hi-do. Què anaves a dir? Raimon, crec que n'has de dir.
Raimon, sí, sí. No, no, que, en fi, coincideixo amb tots els comentaris i a més, per dir-ho així, encavallant les dues qüestions, no?, de la nostra voluntat de que la gent descobreixi el mar, no?, i les activitats que s'hi poden fer. Jo sempre dic, quan la nàutica comença, on acaba la platja, quan acaba la platja i entres al mar, no?, és a dir, val la pena entrar-hi, doncs de la manera que sigui, amb un caia, amb un pàdel, amb una embarcació d'ola lleugera, amb un creuer o amb una embarcació de motor petita. La qüestió és provar-ho i tenir aquesta perspectiva tan diferent que és veure la terra des del mar, no? I dit això, la qüestió del plàstic, a nivell de l'Associació Catalana de Ports, ens semblava especialment adient incorporar-ho al Marina Day, perquè en el mar, doncs realment, en fi, a tot arreu té un impacte, però en el mar realment s'està demostrant que és on tot va parar, no? I per tant, doncs, especialment interessant fer aquesta tasca de sensibilització i accions per mitigar la presència de plàstic, almenys en la nostra àrea d'influència, en el propi port, etc. No? Per tant, són les dues coses que s'ajunten i que una reforça l'altra.
Hi ha una idea també que vull deixar que quedi ben clara i ben palesa, i és que els ports estan oberts a tothom. Quan al principi dèiem, tothom té la percepció que és car, no és veritat, no és en cap cas car, depèn del que vulguem fer i quina sigui la nostra voluntat, i hem de perdre la por a anar als ports, no? El port forma part també del nostre entorn, del nostre municipi, i ens enriqueix com a ciutadans i com a persones, no?
Sí, sí, correcte. Jo crec, vaja, que en el fons és, podríem dir que almenys a nivell esportiu és el pavelló del mar, és a dir, tenim els pavellons municipals, no?, on anem a fer tot tipus d'esports. Doncs els ports en el fons són el pavelló del mar, no?, i són el que és la porta d'entrada en aquest medi. I per tant, en fi, els hem de posar en valor dintre dels municipis i utilitzar-los, perquè realment bona part d'ells per no dir la majoria, tenen aquesta oferta d'activitats que ja han obert al gran públic. És un camí que hem fet tots des de fa anys i per tant val la pena interessar-s'hi i acostar-s'hi. El Marina d'ahir és una bona ocasió per treure el cap.
Aviam si ho aprenem. Escolta'm, ja havia, mira, ara que ho comparava una mica el tema del port i la muntanya, fa un temps em deien que cada setmana hi ha 1 milió de persones que va a la muntanya. No voldrem 1 milió de persones que vagin als ports, però si van unes quantes cents de mils, no estaria malament, eh? Jo crec que seria interessant.
Eh? I tant que sí. Vinga. I val la pena disfrutar-ho perquè tenim un país i un litoral que són increïbles i que a més són molt diversos, és a dir, perquè veure Barcelona des del mar és una experiència que jo recomano, navegar pels parcs naturals de la Costa Brava encara més, i el sud és també molt interessant perquè és un altre llum, un altre clima, i per tant el mar t'ofereix aquesta connexió amb la naturalesa, que Catalunya és diversa, no?
Doncs, Pep, no sé si vols dir alguna cosa més, si no t'acomiado ja.
Gràcies, Rai, per pensar en el sud, però mira, tenim una costa tan diversa, la lluminositat que ens dona, les sensacions són molt diferents. Si vas un dia a navegar a l'Escala o venir un dia a Cambrils. Però el més important, i ho estic convençut, és que hem parlat de milers de persones que vinguin. És que el més important és que nosaltres estem preparats perquè vingui tothom. I cada vegada més, tots els clubs comptem amb uns equips de monitors i amb uns materials moderns que ens permeten navegar amb qualsevol tipus de condicions. Per tant, que no tingui... que no calgui que siguin atrevits, sinó que vinguin, ens coneguin i que vinguin a provar-ho, que serà el més interessant.
Doncs, Pep, em quedo correcte amb aquesta idea. Moltíssimes gràcies, director.
A vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure's el director esportiu del Club Nàutic de Cambrils. Raimon Roca, vicepresident de l'Associació Catalana de Ports Turístics i Esportius i director gerent del Club Nàutic de l'Escala. Us farem cas, eh? I, evidentment, ens aproparem als ports amb respecte i amb sostenibilitat, que és molt important. Raimon.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
No, sempre que vulgueu i sempre que tinguem una excusa, i aquesta es troba fàcil, això és com, saps? Això es troba senzill. Gràcies, Raimon, una abraçada, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Adeu. Xavier, impulsor, ideòleg, a gaudir del nen aquest cap de setmana una mica també, eh?
Sí, gaudirem a tope i a disfrutar. I convido tothom a que vingui, home, que segur que s'ho passarà bé.
Que vinguin al port d'Aigua Dols, aquí Xitxes. Sònia Felip.
Aigua Dols o qualsevol altra.
Bueno, sí, home, sí. Bueno, però escombra cap a casa, home, que sigui a l'últim minut. A qualsevol port de Catalunya, clar que sí. Sònia Felip, directora de la Fundació Cultural del Port, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, Sònia.
A vosaltres, moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Amb moltíssimes ganes que arribi el cap de setmana per poder gaudir dels nostres ports.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
cantant senyals de sal i sal. L'endemà la llum com un toc de verí volia intoxicar el teu cor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7. I fa un any jo avorrit